Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Bé, bé, bé. Mira, aquí una setmana més, carregats de pel·lícules, i ara ja s'han passat els Oscars, que avui no en parlarem, ja en parlarem un altre dia.
Sí, perquè avui tenim,
perquè tenim moltes pel·lícules.
Un porró de pel·lícules.
Exacte. Però s'han passat els Oscars i ja va de baixa una mica la cartellera, la qualitat, i això, hem tingut intensitat aquestes setmanes prèvies.
Bueno, era el moment de treure grans pel·lícules,
clar,
per intentar colar-les.
Això mateix, això mateix.
Va, doncs vinga,
però bueno, comencem.
Mira, tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,
9 10.
10, 10, 10.
Doncs vinga, engeguem. Va, Montse.
Va, doncs comencem amb una pel·lícula que ens ve d'Amèrica.
Bon dia, amics de Fila Zero, amics de la Cala Ràdio, aquí estem per servir-vos.
Que bé t'ha sortit això. És veritat que som un desastre, eh? Jo crec que ens hauríem de fer una escaleta i dir...
Digues, soc un desastre, però jo ho he fet bé avui.
No, t'ho has fet bé perquè m'has hagut d'interrompre, si no, perquè això de bon dia, amics de Fila Zero, no ho hem fet mai.
No.
Vinga.
Bueno, va, doncs vinga, engeguem per la primera.
Engeguem per la primera, que, com anava dient, és una pel·lícula que ens ve des dels Estats Units i es diu Shazam, la fúria de los dioses.
Soy un idiota.
It's showtime!
No me merezco estos poderes, esa es la verdad. ¿Cuál es mi aportación?
Shazam, la fúria de los dioses, és una pel·lícula que està dirigida per David Sandberg, que és el mateix director de Nunca apagues la luz, Annabelle... i el Shazam del 2019, perquè aquesta és la segona. Els actors són el Zachary Levi, que el vam veure a The Mauritanian, que està també actuant a la sèrie La meravellosa Mrs. Maisel de Prime Video, que la podem veure a Prime Video, i evidentment és el protagonista de la primera Shazam. A més, l'acompanyen Rachel Zegler, que és la Maria de West Side Story, l'última versió, evidentment, i Dylan Granger, que també sortia a Shazam, Ashley Angel, que també sortia a Shazam, i com a actrius ja més consolidades, doncs tenim a la Helen Mirren i a la Lucy Liu.
Molt bé. A veure, aquí torna en Billy Batson, que és un nano sense pares, de 14 anys, que és normal i corrent, però li canvia la vida per complet quan es converteix en superheroi. Amb un superheroi adult. O sigui, nano de 14 anys que quan diu la paraula Shazam es torna un tio, però la mentalitat és la del nano.
I n'hi ha molts, d'aquests.
Home, però...
de tios amb mentalitat de nen de 14 anys. Bueno, sí, ja està, no dic res més.
Vale,
res més.
Però el tema és que...
és un superheroi.
Té, exacte, té unes capacitats increïbles. I, en canvi, la mentalitat és l'element de 14 anys, tot i que el bulto que fa és d'un home gran, no? Un home adult. El nen aquest, l'únic que busca és passar-s'ho bé amb els... sent un superheroi, no?
Amb els poders.
I ara, a més, ha aconseguit trobar una família d'acollida i també un amic, en Freddy Freeman. I són les aventures d'ell. Amb aquest amic, amb la família d'acollida i amb el... Shazam! Bueno, això és de DC Comics, no?
Sí.
I ja ho has dit, és la segona.
Molt bé.
Aquest DC Comics, aquest personatge, el van crear el 1939.
Bueno, és que la majoria de superherois són herois del període entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Moment de depressió i, per tant, moment de creació de superherois...
que salvessin de la depressió.
Món, exacte. I per què estan sortint ara tantes propostes de superheroi? Perquè també estem en un moment de depressió.
Clar.
Bé, a punt...
això és el que interessa a la gent.
Això és el que interessa a la
gent. No, és veritat.
Sí, sí.
La gent necessita, doncs,
esperança.
Distreure's amb un personatge que és capaç d'arreglar-ho tot.
Clar, no? Clar.
Va, anem per un altre.
Anem per un altre. I aquesta també ens ve des dels Estats Units. El Estranyo.
Și tu?
You
don't speak Romanian.
You don't like? No, it's lovely.
El Estranyo és la primera pel·lícula de Chloe Okuno. I el guionista, que treballa també amb Chloe Okuno, és Jack Ford, que el vam veure a 3D Scare. La protagonista principal, Mike Monroe, perdó, la van veure a La vídua, a Villanos, a Hans Bach, Barn Horman, que li fa de parella el van veure a Los Juegos de l'Hambre i a Enola Holmes, i Carl Glusman l'hem vist a Love, a Lux Eterna i Bajo Sospecha. Aquesta pel·lícula es va presentar al Festival de Sundance de l'any passat i diu que la pel·lícula és una pel·lícula de terror intel·ligent i provocativa. Tu ara explicaràs de què va, però jo, veient-la, la comparo amb Doble Cuerpo de Brian De Palma, hi ha una pel·lícula que va sobre el tema, i hi ha a gran distància La Ventana Indiscreta.
Ja. A veure, aquí tenim una noia romanesa, Julia, i que ella i el seu promès, quan el seu promès busca feina a Romania per anar tots dos a Romania, vale? Figura que venen d'Estats Units.
Sí.
Aleshores, per tant, se'n van els dos, ella està en el seu país, diríem, en un país conegut, ell, com que té feina, doncs té la feina, però ella deixa córrer la carrera com a actriu i, per tant, es passa tot el dia a casa. Resulta que per la finestra va veient què passa fora i una vegada se sent com observada per algú que està en un edifici allà, enfront, a distància, no? I aquesta sensació la comença a...
Inquietar.
I li sembla que la persegueixen, clar, quan surt a comprar el que sigui, doncs...
Aquest que m'espia, sí.
Clar. Però al mateix temps hi ha un assassí en sèrie que comença a matar gent a la ciutat aquesta on viuen.
I llavors, per tant, dius, a veure si és que és l'assassí, no? Ah. Jo aquesta, que té aquest punt d'atenció...
El tema és bo, eh?
Jo aquesta m'agradaria veure-la.
Sí.
Ja ho he dit més una vegada, al menjador de casa, amb els llums ben oberts i allò contra la paret, però al cine no.
I a les 12 al migdia.
Sí, sí, sí. Bé, anem a una altra?
Va, anem.
Vinga, doncs en aquest cas ara una pel·lícula espanyola, Bajo Terapia.
Hola a todos. Os he citado las tres parejas porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico.
Bajo Terapia está escrita y dirigida por Gerardo Herrero, que es el mateix director de Territorio Comanche, El principio de Arquímedes, Que parezca un accidente, o El asesino de los caprichos, basat en una obra de Matías de Federico. Els protagonistes principals són Malena Alterio, de Aquí no hay quien viva, o La que se avecina, o Las señoras de Lampa, Alexandra Jiménez, de Historias de no contar, Brasil, Toc Toc o La zona, i Fele Martínez, de Tesis, Abre los ojos a la mala educación. Està bé, també, que està. El tràiler a mi m'ha recordat a Perfectos desconocidos, allò de anem a jugar i que el joc al final
acaba. Sí. A veure, però aquí s'ha d'embolicar per força.
Clar.
Tenim tres parelles que tenen problemes de relació, cada una de les parelles, pel seu compte.
Sí.
I es posen en mans d'un professional. Això fa que coincideixen a la consulta d'una psicòloga que els hi proposa un mètode alternatiu.
Sí.
Diu, per superar els vostres problemes, us sotmetreu a una sessió grupal on us analitzareu entre vosaltres, però jo no hi seré, la psicòloga fora.
Sí.
O sigui, les tres parelles i ningú més. I llavors els hi deixa una sèrie de sobres amb diverses instruccions i temes a tractar, com tractar-los, quines preguntes fer-se.
Sí.
I això, doncs, provoca que les parelles s'obren, o sigui, comencen a explicar coses que no, que no farien d'una altra manera, no? I bueno, i és doncs aquest experiment.
Sí, de joc d'enredos i així.
Està,
té bona pinta, eh?
Sí.
A mi em fa gràcia. Vale, doncs continuem amb una altra pel·lícula.
La crítica diu alguna cosa d'aquesta?
No, a veure, és que són pel·lícules estrenades aquí i per tant no tenim crítiques prèvies. N'hi ha una del Mundo que diu: Gerardo Herrero sorprende con una claustrofóbica reflexión sobre el machismo. Un virtuoso, brillante y extendido y un estilo como en producción. Una película que se ve de principio a fin en un único aliento, ¿no? Que es eso de dius, ara patarà, ara lo que li està dient, ara... Sí. Però,
va, vinga,
bueno,
doncs,
no tenim gaire cosa més.
L'hem d'anar a veure, aquesta. Sí. Aquesta és xula.
Doncs, mira, que dèiem, la següent també és espanyola, Viejos.
Ser viejo es un asco.
nadie te escucha, todo Dios pasa de ti. Yo estaré muerta de miedo.
Viejos es la segona pel·lícula de Raúl Cerezo i Fernando González Gómez després de la pel·lícula La passagera. I en aquest cas està interpretada per Zorion Aguileor, de El picadero y el hoyo, Gustavo Salmerón, de La senda a mar o Muchos hijos, un mono y un castillo, que també l'hem explicat, Paula Gallego, de Machos Alfa. Es va presentar al Festival de Sitges i jo aquesta sí que no l'aniré a veure. Aquesta...
Pues aquesta no està mal. Mira, hosti, això... Sí, però... Això va de Manuel, un home que la seva dona mora d'un accident. I se'n va viure amb el seu fill. El seu fill està casat, per tant, té família. I al cap d'un temps, tots comencen a pensar en aquella casa que el vidu, el Manuel, algú li passa, perquè comença a sentir veus i a sentir presències que ningú nota. L'Ena, que és la dona del fill, vol que el seu sogre surti de la casa perquè està segura que algo espantós està a punt de passar. Només hi ha la filla adolescent d'aquesta parella, d'aquest matrimoni, que està una mica de part de l'avi.
De l'avi.
Però comença a tenir dubtes a mesura que les coses estranyes van passant al voltant de l'avi i cada vegada està més alterat. És l'estiu més calorós de la història i ha començat un conte endarrere que ja és massa tard per aturar-lo.
Ei, és suggerent,
sí,
eh?
No, és, a mi, amb només veure el trailer, ja em va posar molt... Ja em va angoixar molt la cara d'aquell senyor, hosti.
Però pues la cara està molt ben trobada.
No, clar.
És d'un senyor de mitjana edat.
Home, gran, però... Bueno. Però és com les pel·lícules de terror amb nens i ninos. Doncs ara és una pel·lícula de terror amb un senyor gran. I a mi... Oh.
És que les de terror no t'agrada
no, molt. Clar.
No vayamos a enganyar.
No vayamos. I perquè sí, quan són joves amb un bosc, perquè són joves amb un
anem
bosc.
Anem per la següent.
Va, doncs anem ara a una pel·lícula americana de nou. El preu de la venjança, el precio de la venganza.
Me está costando mucho más de lo que me imaginaba.
No sé yo. Yo diría que no puedes devolvérmelos.
El precio de la venganza es una película dirigida por Ryuhei Kitamura. Per tant, una persona d'ascendència japonesa. És el mateix director de Aragami, El vagón de la muerte o de Doorman. La pel·lícula la interpreta en Stephen Dorff, de True Detective, de Blade i de Jackals, Vernon Wells, de La mujer explosiva o El chip prodigioso, i Emily Hirst, de Érase una vez en Hollywood, La fortaleza i La fortaleza 2. Aquesta es va estrenar a Sitges i va estar nominada a millor pel·lícula en la secció Midnight Extreme. Llavors, els fans del gènere gaudiran amb aquesta... pel·lícula d'acció i horror sense pretensions de res més. Dato important, ell és japonès i per tant la sang va que te mueres.
Vols dir?
Sí.
Bueno, a veure, tampoc ens expliquen massa de què va la pel·lícula, perquè diu que uns paios, que dos delinqüents, que han fet un robatori en una casa d'empenyorament. Ho diu així?
Sí.
D'empenyo.
D'empenyo, sí. Una empenyora, un empenyo.
Molt bé. Doncs, com que el robatori és accidentat i passen coses imprevistes, decideixen anar-se'n amb una granja remota per escapar de la policia i quedar-se allà i no moure's. Ells pensen que en aquest
de granja lloc no hi ha
estan segurs, però descobreixen una amenaça molt més gran que la de la policia. El que no ens diu quina amenaça és.
Mira, només de veure el tràiler sang i fitxa.
Bueno, va, anem per una altra. Que encara m'esquitxaràs el mobiliari.
Sí, perquè no m'agraden, perquè són pel·lícules que no... d'allò, que no aniria a veure i per tant no les puc explicar amb carinyo.
Bueno, home.
Però bueno.
Per això l'he explicat jo.
Vinga, anem amb una altra.
Va, anem una altra.
Aquesta és anglesa i es diu... ¿Y qué tendrá que ver el amor?
Muy bien, decidme, ¿qué clase de mujer encantadora estamos buscando?
Alguien inteligente, atractiva y con la que haga clic, supongo.
Necesita una compañera, no un clic.
Vale, con o sin barba.
¿Qué?
Me he equivocado de lista, devuélveme eso.
¿Y qué tendrá que ver el amor? Es una película dirigida por Shekhar Kapoor, que es el mateix director de Las Cuatro Plumas, Elizabeth, La Edad de Oro y New York, I Love You, entre otras películas. Aquesta és una comèdia simpàtica. Aquesta sí que em fa gràcia a mi, veus? Dec ser molt simple, eh? Però... I el paper principal l'interpreta Lily James, que l'hem vist a la pel·lícula Yesterday, a la Societat Literària del Pastel de Patata, a Mamma Mia, a La Caza de l'Amor... Per tant, hi ha gent amb un determinat estil de pel·lícules, també. Shahzad Latif, de A la Caza de l'Amor i El Passajero, i els acompanya, així com a un paper madur, la Emma Thompson.
Molt bé, aquí tenim a Zoe, que és una directora de cine documental,
sí. Coneguda,
amb una vida professional, diguem, famosa, però li passa que amb temes d'amor no hi ha manera, és incapaç de lligar. Ni presencialment, ni a través d'aplicacions d'aquestes
de cites. Mòbil, sí.
Tot això és encara és pitjor per culpa de la seva mare, la Kat, la Emma Thompson, que no para de fer-li comentaris sobre el tema. Què fas? A veure, amb la qual es posa més negre. Per altra banda, el seu veí de tota la vida, Kat, no té problemes. Almenys aquests no els té els problemes. Lliga i va fer... La solució que troba és casar-se amb un estrany, un tio desconegut, a Londres, a veure si així és capaç de trobar l'amor.
Bueno, iau.
Comèdia romàntica d'enrere.
Sí, però està bé, eh? La crítica sí que diu que hi ha tan bona química entre ells dos i, a més, reforçada pel paper de l'Emma Thompson, que tot i que la historieta sigui una historieta, la pel·lícula se salva bé.
Ja. Saps? Molt bé.
Vinga, una altra que ens ve des de Colòmbia i es diu Los Reyes del Mundo.
Un día todos los hombres se quedaron dormidos. Y los cercos de la tierra ardieron. En el mundo perfecto mío, el que no quiera no existe.
Los Reyes del Mundo està dirigida per Laura Mora Ortega, que també en fa el guió, i la complementen una sèrie d'actors, els quals és la seva primera pel·lícula. Per tant, estem parlant d'actors segurament no professionals. El Carlos Andrés Castañeda, Davison Flores, Bahía Acevedo. Aquesta pel·lícula va rebre la Concha de Oro a millor pel·lícula al Festival de Sant Sebastián i els Premis Feroz. Per tant, bo, eh?
Cuidao.
I va ser nominada a millor fotografia, música, so i muntatge dels Premis Platino. Diu, una gran pel·lícula, hi ha cinema social del bo i voluntat estètica en una pel·lícula exuberant, molt vella, en què la peripècia dels joves ens conmou.
I té una molt bona puntuació.
Sí, està molt ben puntuada.
A veure, això és una pel·lícula sobre la desobediència, l'amistat, i la dignitat que hi ha a la resistència. Tenim 5 joves, és que posa els noms, però...
Sí.
Que viuen al carrer, a Medellín. Són 5 reis sense reina, sense llei, sense família, i engeguen un viatge buscant la terra promesa, diries, no? Buscant un lloc on viure i on funcionar.
Sí.
És un conte subversiu a través d'aquest clan salvatge i entranyable a la vegada que es mou entre la realitat i el deliri. Diu, un viatge cap a res on passa tot.
Està bé. És una road movie, de fet.
Sí, perquè és un viatge.
Clar. I El País, diu, una de les pel·lícules més dures i alhora boniques que s'han passat en el Festival de Sant Sebastià. Una road movie tan crua com poètica. Per tant,
aquesta no pot fallar, aquesta sí. L'hem de veure, ni que sigui anant a Sant Sebastià.
Sí, sí, és important tot el cine que ens està arribant des d'Amèrica del Sud. Vale, i ara anirem a França. Vinga, un pas endavant, un paso adelante. Un paso adelante està dirigida per Cédric Clapisch, el mateix director de La vida en la Borgonya o Tan lejos, tan cerca. La pel·lícula va tenir 9 nominacions als Premis César d'enguany, inclòs el de la millor pel·lícula i millor direcció. I és una comèdia dramàtica o així, no?, amb ballet, i està interpretada per la Marion Barbeau i el Jorge Shelter, que de fet és la primera pel·lícula de tots dos i està força ben puntuada.
A veure, la protagonista es diu Elise, és una bailarina clàssica de 26 anys, però un dia doncs té un accident i ja no podrà tornar a ballar. Aquesta lesió que té no té reclut, no? I clar, la seva vida canvia per complet, queda tot el que s'havia esforçat pensant en aquell somni que anava avançant, de cop i volta es talla i s'acaba, comença una altra cosa, inventa tal com. Buscant la resposta de què fer, va vivint decepcions i alegries entre París i el Regne Unit. Però gràcies a les seves vivències descobreix una companyia de dansa contemporània. I allà descobrirà la dansa clàssica no ho és tot i començarà una nova forma de vida amb nous companys i una altra manera de ballar
i d'expressar-se, no?
I a més de viure el ball,
diria. Sí. El tràiler és vital. Sí. És vital. Sí, sí, sí. M'ha agradat moltíssim, és d'aquelles pel·lícules que surts de bon humor, sí. Que la vas a veure i surts de... Ai, que bien, Veus la diferència de sortir d'una pel·lícula de terror que surts del cine i només vas mirant a
darrere? Mirant endarrere a veure si venen. Va, queden dos encara.
Queden dos, sí. I ara anem per Coppelia.
Érase una vez una niña llamada Swan que era muy feliz.
Coppelia és una pel·lícula estranya, és una pel·lícula que ens ve des dels Països Baixos. Està escrita i dirigida per Stephen DeBell i Ben Treasure i Jeff Tudor, o sigui, són tres directors i tres guionistes, que és la seva primera pel·lícula. I a més està interpretada per actors que també és la seva primera pel·lícula, amb la qual, tot i que no hi ha puntuació, i sí que tenim una crítica que diu és com una barreja demencial entre pel·lícules del clàssic cine mut, com Metrópolis, la dansa de la vella escola i el show televisiu Lazy Town, però no el veiem nosaltres aquí, però la seva major part és entretinguda. I realment, ara ens explicaràs de què va, perquè jo no ho he vist, però a nivell visual és una aposta brutal per ser la primera pel·lícula de tota aquesta gent.
Mira, és un conte de fades modern i explicat sense paraules. Coppelia s'inspira en la traducció moderna que Ted Branson va fer el 2008 del ballet clàssic del segle XIX en la història de l'escriptor alemany E.T.A. Hoffmann. Es tracta d'un conte de fades modern explicat sense paraules. Llavors, una mica la trama, diríem, és que tota la gent en una ciutat cauen sota els efectes d'un carismàtic cirurgià estètic, que és el doctor Coppelius. I la lluitadora Swan s'ha de posar en marxa per salvar el seu estimat Franz abans de que el seu cor s'utilitzi per donar vida a Coppelia, la dona robot perfecta que el doctor ha creat.
És
un Frankenstein?
Això mateix, és un Frankenstein. Però està...
I aquest conte està explicat sense paraules.
Clar, no, però a més, els decorats són decorats com de teatrillo i a més amb els colors molt vius i els personatges es transformen dibuixos animats d'ells mateixos. Mm-hmm. I hi ha una cosa super...
Sí, sí, és un efecte visual bestial.
Bestial. Mm-hmm. M'ha agradat molt, molt. No, no sé quina puntuació li posarà la crítica quan...
Quan la... li posi.
Quan li posi. Però jo trobo
però
que...
Poses, bueno, puntuació sense veure-la.
Sense veure-la, eh?
Molt bé, i ara l'última.
L'última. Glass Boy.
Un bambino che non usciva mai di casa. Passava tutti i suoi giorni ad osservare i ragazzi del paese.
Glass Boy és una pel·lícula italiana, en aquest cas dirigida per Samuele Rossi i interpretada per Andrea Arru, Loretta Goggi i Rosa Barbolini. I aquí ja entrem en un terreny d'aquells més tristos.
Bueno, tenim a Pino Gambassi, el protagonista, és un nen que té hemofília. L'hemofília és aquell trastorn que fa que tinguis hemorràgies
lo que tenen
molt
els
fàcilment. Sí. I a més és hereditari, no? La sang no coagula de manera adequada i això pot causar hemorràgies tan espontànies com a la que t'opera, no a la que et fots una garrotada.
Sí. Vale?
Aquest nen, el Pino Gambassi, està animat per un desig, desenfrenat de llibertat i coratge il·limitat. El tio vol començar una aventura en el món i mostrar a tots que pot dur la seva vida com una altra persona normal.
Clar.
I és, doncs,
aquesta això. Superació, no?, del nano aquest. Molt bé.
A veure, el tema és... que en l'extrem és què prefereixes, cuidar-te i no viure o viure i hasta que dure.
Això,
no?
Pues sí, oi? És aquesta, no? L'opció bona.
Sí.
Clar que sí. Molt bé, doncs
pues
ja està. Ja hem dit que no parlaríem avui dels Oscars perquè el programa ja ens va molt apurat i per tant l'únic és amb Movistar Plus podeu veure... tot arreu i tot, com es diu? Tot a la vez i en totes partes,
sí.
Que ha sigut la gran guanyadora amb 7
sí.
Oscars.
Sí.
I després al cinema encara podeu veure La Ballena, que ha sigut l'actor principal guanyador de l'Oscar.
Sí, gros,
sí. Sí, ara no me'n recordo com se
no
diu,
recordo,
perquè
tampoc,
no me'n recordo mai del seu nom. Però, de moment, ahí lo dejo.
Sí. Sí, ho deixem aquí i, a més, la setmana que ve pensem tornar.
En serio?
Sí.
I ens marquem el propòsit de que saludarem abans de començar el programa.
Bueno, això ja m'ho sé.
Ah, i jo, mira, aprofito per dir una cosa. Que com
a
Ateneu Calero, diumenge fem un recital de poesia a la sala a les 12 del migdia per commemorar el Dia Internacional de la Poesia.
I recitaran La Tira de Gent.
Entre ells nosaltres.
Jo no.
Si ens voleu conèixer en persona... Podeu venir a la sala a veure.
Ara dic començant, potser no hi ha vol per qui vulgui venir d'Estats Units o de la Conxinxina.
Això mateix.
No sé si
des d'allà on ens veuen.
Clar. Aniran allà i diran, escolti, un vol per la cala.
Exacte.
I li diran dir. Molt bé, amics, ens n'anem
i la setmana que ve.
Vinga. A reveure.
Adéu.